tots, ja arribem a les 12 del migdia. Avui aquí a l'espai de literatura del programa, el Fahrenheit 91.5. Ja ho sabeu, acostumem a tenir el Jordi Van Camping, que de 15 dies avui malauradament no ens pot acompanyar, però no patiu, que avui seguim parlant de literatura. I és que ahir va visitar el claustre del monestir el periodista de Televisió de Catalunya, Josep Maria de Martí, que presentava el seu últim llibre, Presidents de prop, on parla de presidents com en Jordi Pujol, l'Artur Mas i en Felipe González. I el nostre company Adrià Rocha va poder parlar amb ell. Aquesta és la conversa que vam mantenir.
Estem amb Josep Maria Martí, periodista de Televisió de Catalunya i autor del llibre Presidents de prop. Bona tarda, senyor Martí, benvingut a Cugat.cat.
Bona tarda, encantat.
Primer, què podria destacar de cadascun dels presidents, tant catalans com espanyols?
A veure, definits en poques paraules, Adolfo Suárez, solitari, una persona solitària i molt cordial de tracte. Felipe González, jo li dic un encantador de serps, és a dir, una persona que parlava d'una manera que realment seduïa, un gran comunicador. Seguim amb els presidents estatals. José María Aznar, una persona de difícil accés, dur, sec, distant, però que quan es fixava un objectiu l'aconseguia com fos. I José Luis Rodríguez Zapatero, la seva virtut és que estava, sempre ha estat, en el lloc oportú, en el moment adequat, sense fer més mèrits, i després ha volgut quedar bé amb tothom, i això és impossible. Dels catalans, Jordi Pujol el qualifico com el president. És la persona que té carisma i que va néixer, és la seva vocació, manar, presidir la Generalitat, i és allò, una persona carismàtica que vol. El president, és el president, no es pot qualificar millor. José Montilla, l'home dels silencis, l'home que realment estaves davant seu, i és una persona que t'observava molt, mirava molt i parlava poc, escoltava, i de vegades això et deixava una mica inquiet perquè no sabies com anava el tema. Maragall, un nen gran, una persona de reaccions increïbles, en positiu o en negatiu, mai sabies per on et sorprendria. I finalment Artur Mas, doncs, és la persona, una persona amb una voluntat de ferro i amb una preparació també extraordinària.
Vostè ha treballat tant a Madrid com a Barcelona i ha conegut presidents tant d'aquí a Catalunya com d'allà a Espanya. Quines semblances i diferències veu entre els dos caràcters, potser catalans i espanyols, els presidents?
No és tant el caràcter de les persones, sinó el tarannà, l'ambient global. A Madrid la política és segurament és més de gestos, més gestual, és allò de, oh, jo sóc íntim amic d'aquest, sóc, hombre, vamos a tomar una cerveza, oh, quin és Pere Fulano, íntim amic mío, el que quieras. I la veritat no és així. I aquí, quan estàs aquí a Catalunya, doncs jo crec que és més, la política és més seriosa, tot i que hi ha una manca de competències que, esclar, fan que moltes vegades s'hagi de legislar o les actuacions presidencials o legislatives siguin de segona divisió perquè no et permeten fer més, però jo crec que és més seriós, aquí la política és una mica més seriosa, allà és tot, a Madrid és molt, molt transcendental tot, i la veritat no, tampoc ho és tant, no?
El fet de ser vostè català, creu que ha pogut marcar algunes distàncies entre els presidents espanyols i catalans respecte a la seva persona?
Jo no ho he vist així. També, més que el fet de ser català, jo soc d'una forma de ser, que a mi m'agrada molt parlar amb la gent, procuro ser molt obert, escoltar tothom, presentar-me sempre de bon rotllo, com es diria ara. El llibre està tot escrit amb un to positiu. I aleshores això, esclar, això no tanca. Adolfo Suárez, Felipe González i inclús Rodríguez Zapatero, cap problema, perquè són persones, com he dit, encantadores. I Aznar, és, casualment, quan estava a Madrid, és el president que més he viatjat, i no, jo crec que no em va tractar pitjor per ser català, perquè a més el temps que jo hi vaig estar era quan necessitava els vots de Convergència i Unió i del PNB, i llavors era quan llegia català a l'intimitat i tot això, llegia, no, parlava català a l'intimitat. Jo havia viatjat amb ell, he estat amb una certa intimitat amb ell i mai li he sentit dir ni bon dia, això també sigui dit. En quant als catalans, no, un tracte normal, però esclar, aquest ja em veuen com un més de la colla, no?
I per tant, en aquest mateix sentit, què creu vostè, quina hauria de ser la relació entre un periodista i un president de govern?
Cadascú ha de saber, en sentit comú, on està cadascú. És a dir, hi ha molts periodistes, jo no m'hi poso aquí, potser alguna vegada erròniament ho he fet, però jo procuro sempre de fugir d'això. Hi ha molts periodistes que es creuen que són protagonistes d'alguna cosa. No, els periodistes no hem de ser, ens hem equivocat. Els periodistes hem d'anar als llocs, trepitjar, parlar, veure, escoltar, processar i després explicar. I explicar-ho d'una manera que cada ciutadà tregui les conclusions que sigui de les notícies. Malament quan un periodista ultrapassa això i es creu, una, que és amic d'un polític o d'un president, perquè simplement perquè el saluda i perquè potser es pren un cafè un dia amb ell, no ets amic, no. I tampoc quan un periodista es creu que és protagonista d'alguna cosa, no. Els periodistes som testimonis, però protagonistes no. Aleshores, si es manté això, si es manté aquestes premisses des de l'òptica periodística, no hi ha problemes. Quan s'ultrapassen és quan hi ha problemes. I els polítics agraeixen no estar atents davant d'un periodista, però han de saber clarament, i això els has de demostrar al llarg dels temps, que realment poden confiar en el sentit que no els hi trauràs, no t'aprofitaràs d'una situació d'una certa simpatia per treure més notícies que una altra.
Per tant, un periodista hauria de marcar una mica el límit entre les dues persones en aquest cas.
Bé, jo crec que l'hauria, sí, el periodista sí, perquè clar, el president està en un lloc, en una zona que clar, els límits l'ha de marcar el sentit comú i cadascú. I jo crec que els periodistes a vegades això es perd una mica la visió, i sí, jo crec que és molt encertada aquesta pregunta, perquè efectivament el periodista ha de saber també quins són els seus límits.
Fora de càmera i prescindint de les idees polítiques dels presidents, quin és el que ha convençut més pel seu caràcter i pel seu carisma, com potser ja em comentava abans amb Felipe González?
Felipe González és una persona de... Jo és que procuro fer-ho tot en positiu, i, per exemple, Adolfo Suárez era una persona que a mi, jo vaig conèixer, era molt jove, era un estudiant i anava allò amb cabells llargs i realment em va tractar molt bé, no? Llavors és una persona que sabia molt comunicar, havia estat director general de Televisió Espanyola, entenia molt el tema de la comunicació i era una persona realment encantadora. Felipe González és que parlava d'una manera que ens seduïa. Ja inclús s'explica que Pedro J. Ramírez en el diari El Mundo anava, els periodistes que cobrien la informació del PSOE, de Felipe González, els anava canviant cíclicament perquè li acabaven agafant simpaties, i esclar, la línia del Mundo no era precisament de tenir-li massa simpaties. Amb aquests dos realment tinc un record extraordinari, i després dels catalans, Montilla, ja ho he dit abans, és una persona que no saps mai si t'hi pots apropar, si no, no és difícil comunicar-s'hi també, igual que amb Aznar. Artur Mas és una persona educadíssima, correctíssima, i el president Pujol i el president Maragall, aquí sí que són persones de rauxa, més que assenyades, però de rauxa, llavors no sabies mai per on et sortirien, però jo crec que els dos també d'un nivell personal i polític important.
Per tant, potser podríem dir que la política espanyola i catalana en aquest sentit ha anat perdent com a mica la carisma política per guanyar més en aspectes més tècnics, o seria el...
Malauradament, penso que la política cada vegada avança més cap a la gestió, i això no és política, això és gestió, però no és política. I el polític carismàtic, la capacitat de lideratge, això s'està perdent. Jo penso que en l'època de la transició, fa 30 anys, 40... hi havia una sèrie de polítics molt vocacionals, que la seva vida era la política, els seus ideals, i ara hi ha, no parlo ja dels presidents, però en els graus intermitjos hi ha molts polítics que tenen això com qui fa oposicions a un ajuntament i és un modus vivendi més, i fa aquest plus de carisma, aquest plus de passió per la política, jo crec que sí que s'està perdent i esdevenim més cap a la gestió que no pas cap al lideratge polític. Sí.
Has sentit que algun cop algun líder polític ha intentat pressionar-lo perquè o es posés de la seva banda o intentés que informés sobre qüestions favorables a ell i no a un altre partit?
Els nivells de presidents no, perquè són persones que estan ja molt damunt, i no, realment a nivell de presidents a mi no, això no m'ha passat mai. I altres nivells, jo diria que tampoc, És a dir, més simpatia, més sí, però allò de dir, canviem, és una manera de parlar, o sigui, jo et facilito això, et facilito l'altre, et saludo, tal, a canvi m'has de tractar bé, això a mi no m'ha passat mai. No sé si passa, als alts nivells és molt difícil que passi, això també és veritat.
Els presidents, com tots nosaltres, també som humans i tenen els seus petits vicis. Ens podria explicar algun d'ells?
Mariano Rajoy, per exemple, que no té un capítol al llibre perquè jo no el vaig tractar com a president, el vaig tractar com a ministre, llavors no té un capítol, però sí que parlo d'ell en el capítol de José María Aznar. Mariano Rajoy, per exemple, ara diu que no fuma, No, jo no ho sé perquè ara no estic a Madrid, però abans fumava molt, fumava puros, cigars. I tenia, el seu vici era que a cada despatx, es movia molt, és una persona que es mou molt, del seu despatx, el despatx de la secretària, els teletips, i veies quatre o cinc cendrers a diferents llocs, tots encesos, o sigui, amb cigars encesos, i ell va, ara fumo d'aquí, ara una pipada d'allà, amunt i avall. O sigui, això és una singularitat d'ell. Jordi Pujol, m'explicaré un parell perquè si no seria etern i és qüestió que es compri el llibre. Jordi Pujol, per exemple, té el que diu els pipets. Els pipets són els ganxos aquests per enganxar papers, els clips. Agafa clips i se'ls posa a la butxaca. I aleshores, quan està nerviós o està pensant un discurs o el que sigui, amb la mà, clac, va tocant, i llavors quan, mira, és un costum que té, no és un vici, això és un costum. I llavors quan ja ho ha tocat i ha obert, els obre, els pipets, que diu ell en diu pipets, coordinat amb el pensament del que vol dir, doncs aleshores ja va, surt, fa l'incert, fa el que sigui.
Els ha vist patint una situació molt tensa, cara a cara amb potser periodistes o ja en la seva feina?
Mira, el president Maragall el vaig veure patir horrors, amb una cosa que explico al llibre també, era a l'època que no era president de l'alcalde de Barcelona, estava a Atenes, s'acabava d'encendre a Olímpia, s'acabava d'encendre la torxa olímpica i ja van començar els relleus i vam anar a l'acte principal que es feia a Atenes abans d'embarcar la flama, embarcar-la cap a Barcelona, no? Pel Mediterrani, amb un vaixell de guerra, i allà hi havia tres discursos, el d'un líder esportiu grec, l'Ambis Nicolau, una persona molt visceral, l'alcalde d'Atenes i el president Maragall. Llavors era l'alcalde Maragall. Què va passar? Que van encendre la torxa, i la torxa tenia una limitació de 14 o 15 minuts de gas. S'havien pactat que els discursos serien curts, però l'Ambis Nicolau aquest va fer un discurs, llavors hi havia una reivindicació sobre Macedònia, el territori de Macedònia, total, va començar a parlar, i li van, des del costat li van indicar al Maragall, escolta, és que només queda un minut de gas. Bueno, total, el Nicolau finalment va acabar i el pobre Pasqual Maragall, que estava blanc, tenia 4 o 5 folis per parlar, evidentment els va passar rapidíssimament, i llavors van poder comprovar una cosa a tothom, que si deia que tenia 15 minuts de gas la torxa olímpica, no, en tenia un o dos més. Va acabar el mini discurs de Pasqual Maragall, va sortir un atleta que feia el relleu, que li van dir, no surtis durant la volta, esprinta. I just al sortir de l'estat olímpic es va apagar la flama. Per això no ho va veure ni les televisions, ni ho va veure els espectadors, ho va veure de lluny Maragall, que va poder respirar, perquè la flama olímpica s'ha de dir que no és que s'apagués, sempre va, en els relleus, va amb unes lampades, per si s'apaga per qualsevol circumstància, el foc continua encès. Però la làmpada, imagina't l'estadi olímpic transmès a tot el món, que està parlant Maragall amb la torxa olímpica de Barcelona i s'apaga, és una cosa... Bueno, doncs aquell dia va patir, i mira, la sort i l'encert, i que va llegir més ràpid que mai, doncs ho va salvar.
Doncs Josep Maria Martí, moltes gràcies per atendre Cugat.cat i molta sort amb el seu nou llibre.
Moltes gràcies i a la vostra disposició sempre que vulgueu.